Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Comencem. Sense embolicant, parlant. I al final no parlarem del que s'ha de parlar, que és un nou curs d'arqueologia al grup d'estudis sitgetans, i un d'aquells cursos de què vostès diran: "Oi, aquest és el meu." Per què? Perquè no cal anar ni a Egipte, ni a la Grècia antiga, ni a res de tot això, sinó que ens sembla que a partir de l'èxit d'aquestes experiències, de les visites comentades al nucli històric de Sitges, en Joan García Targa ha bastit un curs que començarà el dimarts que ve, titulat "Els Sitges dels nostres avantpassats." Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicent.
Ens sembla que alguna cosa ha tingut a veure l'èxit d'aquestes...
Bueno, en part tens raó, està relacionat amb això, però en part és perquè, com que ja hem fet moltes coses, molts cursos,
hem anat per tot arreu, eh?
Sí, hem anat per tot arreu mentalment i amb il·lusió. Pues, també em feia gràcia fer una cosa d'aquí de Sitges, i donat que ara va haver tot el projecte de la mandíbula, de la cova al gegant... De la
que ens queda lluny tot això. Que ens
sí, però ahir estava rellegint coses...
Quants anys fa?
Pues mira, el 2001... que és quan la van trobar, i després van...
El 2001 van trobar la mandíbula?
Sí, ahir estava rellegint...
Han passat 18 anys?
Sí. El 2001, amb una publicació que nosaltres vam fer el 2006 amb l'Ajuntament...
Clar que no són res, 18 anys davant dels anys de la mandíbula, que en són...
Ostres, ara sí que m'agafes una mica descol·locat, 40 o 50 mil anys.
Doncs imagina't tu.
És pecat a minuta.
Pecat a minuta.
Vale, però bueno, en part són les dues coses, no? És, per una banda, el fet de que hi ha unes visites que han funcionat molt bé, coordinades per l'Ajuntament de Sitges, per la Regidoria de Cultura, els que els estem molt agraïts en aquest sentit, i que puc dir que les tornarem a fer a partir del març, abril, maig, i no sé si tindran continuïtat per la tessitura que hi haurà a partir d'aleshores, però que han funcionat molt bé i la gent
ha volgut dir eufemísticament les eleccions, eh?
Sí.
Això de la tessitura.
Bueno,
però vaja,
una perífrasi.
És una perífrasi, una hipèrbola. Això.
I les continuarem fent.
Serà la tercera o la quarta vegada?
Vam fer una el 2016, que va
així
començar
molt tímidament, de
molt
prou,
modesta,
eh?
I després hem anat fent més. Aquest estiu passat les vam fer en castellà, català i anglès. El públic castellà va funcionar molt bé, el públic anglès no acabem de trobar la via de comunicació, perquè clar, funcionen per uns altres paràmetres.
En quin sentit?
D'informació. Clar, aquesta gent, la seva llengua vehicular és l'anglès, amb la qual cosa Eco de Sitges, premsa local, ràdio local, etc., per qüestió idiomàtica, molt pocs d'ells la dominen, amb la qual cosa s'ha de veure per on se'ls entra a l'hora de, com a mínim, oferir-los i que tinguin la possibilitat de venir. Alguns dels que van venir, anglesos i nord-americans, alguns d'ells portaven aquí molt de temps ja, i mitjaporrejaven, alguns amb més o menys dificultat, l'espanyol, o algun d'ells el català, fins i tot. Però a nivell de visites en castellà i en català va funcionar molt bé. Portem quasi 600 persones que han vist aquestes restes.
Que això és molt, perquè recordem que els grups tenen un aforament limitat perquè sí. Es passa per determinats llocs i també des del punt de vista de l'exposició és molt més pràctic fer-la amb un grup limitat de persones.
Ja, però jo crec que, mira, per exemple, ahir vam fer una visita escolar, va venir l'Escola Pia, cada any ens venen 5-6 escoles, amb la qual cosa també es va informant a les futures generacions de coses que tenen, i anirem fent coses aquí baix amb les restes que s'han deixat a la vista i que són l'eix d'aquestes visites, a part de donar una volta pel cas que en digui, explicar altres coses.
A partir d'aquesta experiència tan bona, com els dèiem, es proposa un curs que més d'un dirà: aquest és el meu. I aquest és el meu perquè això és allò de l'ABC dels nostres fonaments, no? Dels nostres orígens.
Sí. Aquesta és una mica la idea, no? O sigui, de fet està lligat amb tot el que hem anat fent, no? Hem parlat des d'arquitectura i urbanisme fins a sexe, menjar, cultures d'arreu de l'Estat, cultures europees, cultures americanes, la religió, la política, i ara volíem d'alguna manera explicar o fer una mena d'estat de la qüestió de què sabem dels nostres avantpassats, des dels de la mandíbula de la cova al Jan fins a l'època medieval, que és quan tenim més o menys documentació arqueològica. Bastant tenim, òbviament, i la idea era, com sempre, amb un esquema d'una sèrie de classes amb presentacions i que sigui més oberta, explicar alguns d'aquests, diguem-ne, episodis de la nostra història i després fer una excursió que ens quedarem per aquí, perquè ja que el tema és d'aquí, ens quedarem per aquí, depenent de la gent que vingui i del dia que faci, doncs intentarem, però si no, al Castell de Miralpeix, o anar a fer la visita aquesta per aquí, o no sé, portar la gent. Ara estic acabant de classificar tot el material que va sortir a les excavacions d'aquí de l'Ajuntament, i que volem restaurar algunes coses i tot això, ensenyar com es fa tota la feina aquesta que no es coneix. La gent de l'arqueologia només es queda amb les troballes, amb les visites, però hi ha una feina darrere molt feixuga i a vegades
pesada, de restauració, catalogació,
de catalogació, estudi, tot això, que no és tan divertit, però per als arqueòlegs sí.
Com ens havies comentat en més d'una ocasió, la majoria de peces trobades a Sitges estan en aquells magatzems de...
Ara estan a Cervera.
A Cervera.
Ara estan a Cervera, precisament ara hem de fer uns tràmits per una sèrie de peces, i estan a Cervera senzillament per el que diem sempre, perquè aquí han anat sortint objectes, han sortit peces, els museus de Sitges tenen una funció i un àmbit molt específic de les seves mateixes col·leccions, i per tant... tot el ventall de materials que surten en una excavació arqueològica, que són molts, en requereixen d'un espai on està. Ara, per sort, i gràcies al Consorci del Patrimoni, m'han cedit un espai dins Can Fals, i allà, com a mínim, no tinc que portar els materials a casa, que, com sempre dient, em faran fora, i tinc allà una infraestructura que no requereix gaire, uns prestatges, unes caixes, una taula, una cadira...
Una mínima infraestructura.
Una mínima infraestructura per no tenir que fer-ho a casa. Que, a veure, és absurd, si estàs treballant per un ajuntament, per una empresa, no sé què, que tu tinguis que endur l'arqueòleg a casa, quan hi ha institucions darrere, és una mica com absurd. I en aquest cas sí que ho tenim, i estic molt agraït, i ho tenim a Can Fals, que estem acabant d'estudiar els materials que van sortir aquí, per entendre una miqueta millor, i han sortit algunes coses que ja havia vist durant el procés d'excavació,
sí.
I algunes que no... que en aquell moment que estàs i vas fent, doncs no et fixes tant, no? Algunes peces de ceràmica interessants, algun esgrafiat, amb algun gravat, tal, que ja ho explicarem.
No tot el que s'ha trobat aquí, diguem-ne, suposo que es podria exposar.
No, el que passa és que pensa que aquí fem excavacions d'una forma sistemàtica des de l'any 89. No et sé dir ara si són una quarantena o una cinquantena, però gairebé 50, 60 peces.
30 anys continuats d'excavacions.
Sí, sí, 30 anys. Sí,
d'una forma periòdica.
Jo aquest any farà 30 anys que vaig acabar la carrera, fa molt de temps. quan ahir feia un dinar amb uns col·legues de la meva quinta, semblàvem avis ja, començant a explicar historietes de la... I clar, fa 30 anys que
30
portem
anys.
Excavant aquí, i clar, de cadascuna de les excavacions hem de recuperant fragments que igual no tenen un valor significatiu històric, més allà de quantificar, però hi ha unes quantes peces que han anat restaurant al llarg de les tres exposicions que s'han fet des de l'any 95 fins ara, i que fa que vagi augmentant i que puguin haver-hi, doncs, això, 50-60 peces exposables.
Perquè no tot allò que no s'exposa no vol dir que no s'hagi de conservar.
No, evidentment, conservar s'ha de conservar tot.
Tot.
Una altra cosa és que...
tot allò que es conserva s'ha d'exposar.
Clar, és a dir, si un fragment és un, té significació per si mateixa, o perquè és molt rellevant a nivell històric, o perquè és molt estrany, encara que sigui un fragment trencat, val la pena exposar-ho. Després hi ha coses que, òbviament, si estan senceres i són significatives, també, però igualment s'ha de fer un tractament de restauració, de consolidació, són peces que han estat 2.000 anys sota terra, en humitat, en canvis de temperatura, etc., i se li ha de fer un tractament.
Ara per ara, però, en el cas de Sitges, ni tindríem a l'abast,
sí,
a l'abast físic, em refereixo,
sí, sí,
a la vora
sí
nostra, no tenim totes aquelles peces que serien exposables ni l'espai on exposar-les.
No.
No.
No. Tenim un espai per poder treballar.
Ja.
Això, bueno, hi ha un projecte dins de l'Ajuntament de poder fer alguna cosa en un futur a mig, curt o llarg plaç de totes aquestes...
Dins de Can Fals serviria això?
Dins de Can Fals o dins del mateix Ajuntament. Bueno, és una cosa que està sempre en ment i que estem treballant amb això i poder exposar algunes d'aquestes peces que expliquin un recorregut al llarg del temps dels objectes, que molts d'ells ens poden resultar estranys, però molts d'ells són exactament iguals que els que fem servir.
L'arqueòleg ho pot dir, el corpus s'ha anat fent gran cada vegada.
Evidentment.
Hi ha més...
Clar, van començar amb unes petites peces que van sortir aquí a l'Arxiu Històric, que ja van sortir algunes que es van poder restaurar durant les excavacions de la Casa del Poble, van sortir unes quantes més poder restaurar, al Vinyet van sortir moltes,
aquella vila romana,
aquella vila romana estupenda, de coses que han sortit aquí al carrer Major fa uns anys també.
Doncs bé, que en sortiria una exposició maca de 30 anys d'excavacions.
Sí, 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 les exposicions es poden fer, és a dir, no cal ficar-hi òbviament totes les peces, avui en dia hi ha molts recursos interessants a l'hora de fer-ho. L'última exposició que van fer va ser el 2009, que la van fer l'Escorxador, sobre els romans i sobre el Vinyet i una sèrie de coses, i bueno, avui en dia tens molts recursos audiovisuals, etc. No cal l'obsessió que hi havia abans als museus de ficar-ho tot que al final no aprecies les coses, no? Però sí una selecció molt acurada que et permeti parlar d'una sèrie de temes puntuals
i construir una història a partir dels testimonis, no?
Correcte, dels objectes.
Aquest curs d'arqueologia començarà què? Amb la mandíbula...
Començarà sempre fem dintre de les classes que fem una primera introducció, que encara que normalment la gent que ve al curs, molts d'ells són repetidors d'altres cursos i per això ho anem canviant, òbviament, perquè jo m'avorriria molt i avorriríem a la gent. La idea sempre és explicar la primera, que és l'arqueologia, explicar una mica mètodes, tècniques, coses generals i tal, i a partir de la segona ja, diguem-ne, anar per períodes, i dir, doncs, a aquesta classe expliquem la cova del gegant, expliquem una mica la prehistòria, la segona expliquem el món ibèric, el món romà, el món medieval, anem una mica, perquè hem de delimitar les classes, i intentar...
Són sis sessions, no?
Sis sessions, que sigui el més visual possible, adaptarem una mica les dates, hi ha algun interval,
sí, perquè segurament
activitat o cal carnaval sempre.
Sí, sí, algú li cridarà l'atenció que hi ha el 5 de març, que és dimarts de carnaval.
Sí.
Probablement aquí hi haurà una modificació,
exacte, la data. Hi haurà una modificació.
Perquè molt li pot agradar molt l'arqueologia, però
és dimarts de carnaval,
oi? És dimarts de carnaval. És difícil, diguem-ne, encaixar la mandíbula de Neandertal amb una carrossa de...
Pots anar disfressat de mandíbula, també.
També es pot anar disfressat de Neandertal, és opció.
Hi ha gent que porta disfresses més estranyes.
Bé, si algú vol anar disfressat de Neandertal...
Exacte. Bueno, podria.
Podria
haver-hi algun Neandertal barrejat.
Ah.
Seria possible.
També.
Vale. Més d'un.
La sessió del 5 de març segurament serà modificada, però són sis sessions que faran aquest, diguem-ne, repàs més o menys cronològic.
Més o menys cronològic, amb... fent esment a llocs significatius on s'hagi treballat des de diferents punts de vista, intentant explicar-ho de la forma més planera possible. Clar, hi ha, per exemple, ahir revisant articles de la mandíbula, clar, són en revistes d'impacte científic que t'expliquen és Journal of Human Evolution, i clar, són coses molt tècniques sobre qüestions dentàries, sobre qüestions tal, que clar, a mi em costa molt, i jo em dedico a això, clar, és molt difícil, són coses pràcticament de dentista, perquè són qüestions de dents i tal. Aleshores, lo important a l'hora d'explicar-ho per un públic en general és explicar la troballa, la significació, les associacions de el context amb el qual es podia haver sortit, per les excavacions antigues on va aparèixer la mandíbula, les excavacions que s'han fet més recentment, els resultats, i quan aquesta troballa de la mandíbula de Neandertal aquí a Sitges es vincula o es relaciona amb el món dels Neandertals a Europa, i quina significació té la mandíbula. Aquest és l'objectiu, no tant un estudi d'allò molt sesudo que al final sigui fins i tot tediós amb el context que estem. No estem en un congrés de patologia mèdica neandertal, estem en un curs de divulgació de la història de Sitges a través d'una sèrie d'estadis.
Al final, qui t'escolti pensarà, home, una petita publicació estaria bé, no? Anat passant els anys, sí. Hi ha hagut troballes, hem anat relatant moments de la història de Sitges des de fa 40.000 anys enrere,
bueno,
fins gairebé l'actualitat.
Amb això estem treballant, també. És a dir, hi ha una iniciativa que no te l'explico del tot perquè estem començant-la, de fer algun tipus d'història...
Per aquells que diguin, ostres, si això ho pogués tenir jo...
De cara a les escoles, sobretot, que sigui una cosa didàctica. Hem parlat amb ensenyadors, hem parlat no sé què, estem pendents una mica de pressupostos, amb el grup d'estudis, però bueno, està tot molt...
Molt a les beceroles encara.
Exacte, molt a les beceroles, però sí que és una cosa que a mi em fa molta gràcia, perquè jo em dedico a la investigació per una altra banda, més, diguem-ne, més...
Com està clar, més acadèmica.
Més acadèmica, però aquesta vessant sempre m'ha agradat molt. I crec que...
Dic per això,
falta.
De la mateixa manera que en el seu dia, jo què sé, la petita història de Sitges va tenir el ressò que va tenir, doncs, una petita publicació on pogués d'una forma sistematitzada recollir-se tot
dibuixos,
això.
Amb dibuixos, però que sigués rigorosa... Però sí, estem amb això també.
El curs començarà, com els dèiem, dimarts que ve, en principi els dimarts del mes de febrer, cap problema, 12, 19 i 26 de febrer, hi haurà també 3 dimarts al mes de març, o Carnaval marcarà també més o menys les dates.
El 17 de març tinc una altra activitat a Barcelona i no puc...
Però en qualsevol cas...
S'anirà movent una mica
el calendari.
I s'allargarà una miqueta més per aquestes adaptacions al calendari.
La quota d'inscripció dimarts que ve, el primer dia...
La idea és, per no marejar molt la gent i obligar-la que tingui que anar a la UAC, que sempre està molt plena perquè donen uns serveis estupendos, és que vinguin el primer dia i aquest dia formalitzem la inscripció. A la gent que ve se'ls envia per correu electrònic tota la documentació, articles i tal, per si vol aprofundir més. El que vol aprofundir més, el que vol aprofundir menys. I l'excursió, el que intentem sempre, per exemple, l'any passat vam estar a Lleida, vam estar a Balaguer, vam estar en un poblat ibèric, després vam estar a Tàrrega i vam dinar a Tàrrega. En aquest cas veuríem, no sé si anar aquí a Sitges, al Castell de Milapeix, anar-nos després a Darró, a Vilanova, i dinar a Vilanova o dinar a Sitges, o sigui, fer una cosa que estigui sempre relacionada amb les temàtiques que fem. Clar, quan fas política a l'antiguitat és més complicat, seria anar a dinar amb el senyor Batlle i que ens orienti sobre coses de política, però no és el cas.
No és el cas. El Castell de Milapeix deu estar igual, no? Que com
no
va
sé,
quedar...
fa molts anys que no vaig.
Ah.
Fa molts anys que no vaig. Vaig anar... fa 5 anys i no he tornat a anar-hi. Aleshores, bueno, ara també tenim una altra història amb un altre castell dins el municipi, que ja t'explicarem un altre moment.
Amb un altre castell dins el municipi?
Dins el municipi. Ara tu busques
i ara tu busques i trobo. Ara tenim Joan García Targa aquí perquè arribin les 10.
Són coses que comencem i que ens engresca
perquè
molt.
En tot aquest moviment enorme de terres a la Plana i a Santa Bàrbara,
mira, amb el moment que va començar aquest moviment de terres, vam anar amb el Magí Miret, que és l'arqueòleg territorial de la Generalitat, vam anar a parlar amb els tècnics d'urbanisme a l'Ajuntament de Sitges. Tot el 2008 es va fer un estudi sobre el terreny, que el vaig fer jo, precisament per l'Incasol, que m'ho va encarregar perquè ja estaria pensat tot això de l'expansió de la Plana.
És que recordo que ens vas dir que allà no hi havia massa...
No hi havia massa cosa. Hi ha el que està a prop del Vinyet, el que està a prop de Santa Bàrbara.
D'acord. És que recordo que ens vas dir allò, però no sé, no hi ha hagut cap canvi en aquest sentit, no?
No, des de
l'estudi que es va fer en el seu dia.
Jo ja vaig parlar en el seu moment, quan vaig veure que es començava a treballar a Santa Bàrbara, els hi vaig dir a la Regidoria de Cultura, penseu que amb el reconeixement en superfície que es va fer el 2008 van sortir alguns bocins de ceràmica. Està en un lloc molt bo perquè està a mitja alçada, tot d'una plana i tal. No és descartable que sota l'església, sí, sí, l'església hi hagués alguna resta. Cosa. Amb el moment que intervingueu la casa o si heu de fer alguna afectació, dipòsit, etcètera, s'hauria de contemplar això.
Són les 10. Dimarts que ve comença el curs d'arqueologia dels Sitges dels nostres avantpassats. Joan García Darga, gràcies.
A vosaltres.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.